Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem un dia més des de l'Espai Radiofònic Casa de la Vila. Avui ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica i Espai Públic, Hisenda o Transició Ecològica, entre altres àrees, el Miquel Medi Aldea. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, i a mi m'agradaria començar avui parlant d'un tema que fa pocs minuts, poca estona que s'ha presentat aquí a Vilafranca en roda de premsa. Hem vist els nous contenidors i vehicles que tindrem aquí a Vilafranca pel que fa a tot el tema de residus i escombraries. S'ha fet aquesta presentació, com dèiem.
Ah, perdona, és que no sé quina era la pregunta encara. Sí, bueno, hem fet una doble presentació. Per una part, hem convocat a nivell de Vilafranca per explicar el desplegament del contracte que iniciarem tot just la setmana vinent, ja podem dir que ja s'ha començat a desplegar, i per una altra banda hi ha hagut una roda de premsa, en aquest cas convocat per Mancomunitat Penedès Garraf, que ho ha fet de forma conjunta amb els diferents alcaldes que formen part d'aquest contracte de l'Alt Penedès, i on presentaven els diferents camions o camionetes, contenidors i altres que s'aniran desplegant o que s'han anat desplegant amb els diferents pobles de la comarca.
A partir d'aquí pocs dies tindrem ja instal·lat aquest nou model de recollida de residus. Era ja molt esperat una mica. Quin és l'objectiu, no?, de tot aquest canvi, que, com bé deies, s'està fent a diferents municipis, des de la comunitat, i ara és el torn de Vilafranca.
Sí, bueno, fer un recordatori, no? Això és el contracte de residus, que és una competència que tenim delegades de fa molts anys amb la Mancomunitat Penedès Garraf, i llavors havia caducat el contracte que hi havia ja feia uns anys i estaven treballant des de Mancomunitat amb un nou contracte. Llavors, en concret, el contracte que ha sortit és un contracte on s'agrupen 22 municipis de l'Alt Penedès i del Garraf, i llavors amb el desplegament la Mancomunitat va decidir fer un desplegament per fases, no fer-ho tot de cop, i Vilafranca ens va tocar a l'última fase, a la tercera fase, bàsicament perquè, com que som el municipi més gran de tots els que participen en aquest contracte, consideren que hi hauria més complexitat i preferien deixar-ho per al final. Llavors, ara la setmana vinent ja començarem tota la campanya d'informació i sensibilització, que ho anirem fent barri a barri de Vilafranca, i l'objectiu, doncs, és explicar que actualment a Vilafranca està en una recollida selectiva del 40%, em sembla 8%, i que això són unes xifres baixes que, de fet, la Unió Europea ens demana a tots els municipis incrementar aquest índex de recollida i arribar a un 60% al 2030. Per tant, aquí tenim una diferència entre un 40 i un 60 important, que hem d'intentar, doncs, sensibilitzar, acompanyar, informar a tots els ciutadans perquè ens ajudin, doncs, a fer aquesta separació en origen, separació des de cada llar dels residus, per poder incrementar el nombre, aquest índex, i després el reciclatge que se'n fa d'aquests.
En aquesta presentació destacàveu sobretot el tema d'intentar no fer servir tant el contenidor gris, no? Reduir una mica aquests abocaments al contenidor gris.
Sí, correcte. Al final les dades que donem és de recollida selectiva, és a dir, és el que no va al gris. És obvi que a vegades hi ha impropis amb els contenidors, que això comentava el tècnic de Mancomunitat, no? Que aquestes xifres són les xifres traient l'impropi que hi ha amb els contenidors que no toquen, no? Que si no són unes xifres més altes, però al final el que ens demana la Unió Europea no és la xifra, diguem-ne, bruta, sinó la hi ha a vegades tret als impropis. Llavors vol dir que un 60% dels residus no reciclen. Llavors aquí tenim un problema. I aquí, per exemple, quan llences menjar al contenidor gris, si això es va a un abocador, un incinerador, qualsevol cosa, quan incineres el menjar, produeix metà i altres gasos que no són gens bons, diguem-ne, per el que és l'efecte hivernacle i el canvi climàtic, no? I a més, si no és menjar, però hi poses paper, cartró o plàstics que haurien d'anar en un altre contenidor, el que estàs evitant és que aquest residu pugui tenir una segona vida, ja sigui amb un reciclatge o fins i tot amb una reutilització d'aquests propis residus, no? Llavors hem d'anar prenent consciència que quan parlem de canvi climàtic, quan parlem d'emergència climàtica, també afecta amb els residus, no? Tots diem que no hi ha un planeta B, per tant, hem d'intentar aprofitar al màxim aquella matèria prima, aquells productes que ja els hem donat una vida. Una forma és portar-los a les deixalleries els que estiguin bé i poder-li donar un segon ús, que seria el projecte com nou, però després, amb aquells productes, òbviament, que no se li pot donar un segon ús, però que sí, actualment tenim unes tècniques que pots reutilitzar aquell material per fer nou material, ja sigui el plàstic o el cartró principalment, doncs posar-lo al contenidor que toqui perquè se li pugui donar també aquesta segona vida amb els productes, no? Llavors, és molt important que incrementem els índexs. Això suposa un esforç per part de tothom. Quan estàs a casa, en lloc de recollir la taula i posar-ho tot en un únic plat i llançar-ho en una única bossa, doncs intentar de dir, bueno, què és la part orgànica que ho llança en una bossa, si hi ha plàstics perquè, bueno, han consumit alguna cosa que anava amb algun bol, amb alguna cosa, doncs el plàstic posar-lo un toc, el paper, és un esforç, però creiem que és important que es pugui fer, no?
Un altre tema important és saber com són aquests contenidors, no? I com haurà de fer el ciutadà ciutadana per poder fer el llançament, no?
Sí. Cada... Amb la nova normativa aquesta europea, no només ens demana que anem a uns índexs de recollida selectiva més elevats, sinó també demana que, tot el cost de la recollida perquè el ciutadà en prengui consciència se li repercuteixi directament al ciutadà i que s'estableixin sistemes de bonificacions amb aquells que ho fan millor. Llavors, el que ens permet aquests nous contenidors, que els vells no ens tenien, és que veiem una part electrònica d'identificació que ens permet identificar els habitatges que fan ús d'aquests contenidors, no les persones en l'habitatge. Llavors, això ens donarà dades de si aquells habitatges doncs, obren tots els contenidors, que a priori voldrà dir que hi dipositen els residus amb les diferents fraccions que toquen, obren només el contenidor de gris, que en teoria és el que menys hauries d'obrir, en principi, després hi ha casuístiques. Llavors, amb aquesta identificació, nosaltres animarem a les persones de Vilafranca que s'identifiquin, perquè a partir d'aquí, doncs, aquelles persones que veiem que fan un bon ús dels contenidors, que obren les diferents fraccions, que ens donen indicatius de que segurament estan separant els residus a casa, poder-los bonificar, i aquelles persones o que bé no es vulguin identificar o que només obrin un contenidor, el de resta, o quin sigui, però si només és un, ens donen indicatius de que no estan separant, no? Llavors aquí doncs, hauran de pagar alguna més a la taxa que els altres.
Per tant, per poder accedir és amb un clauer, no? O amb una aplicació mòbil?
Sí, per poder identificar hi ha dos sistemes. Un és a través d'una app, que és nosaltres el que recomanem, més que res perquè avui en dia gairebé tothom porta un mòbil a la butxaca i normalment el mòbil poca gent el deixa a casa. Llavors, per això recomanem el sistema app. Amb l'app t'identifiques i a partir d'aquí obres el contenidor i dipositites els residus amb el contenidor que sigui. També donarem un clauer per si algú diu, mira, doncs no tinc espai a l'app, al mòbil, o pel motiu que sigui, doncs no vull ser més dependent del mòbil, doncs també donarem uns clauers, un parell per habitatge, i llavors si no vols fer la identificació a través de l'app, ho fas a través del clauer. L'únic que si ho fas a través del clauer, a més d'identificar-te, has d'apretar un botó vermell, que amb l'app no fa falta. Llavors és una mica més senzill, amb l'app, per això recomanem aquest sistema. Però hi haurà els dos, tant sigui amb l'aplicació mòbil com el clauer, que es lliurarà a tots els veïns quan s'acosten als punts d'informació.
D'aquesta manera també s'evita el que es coneix com a turisme d'escombraries, no? Clar, només poden fer-ho servir ciutadans de Vilafranca, en aquest cas.
Bueno, ara com ara ho podrà fer, o sigui, el contenidor en si el podrà fer servir tothom, perquè fins que no tinguem ben desplegat tot el sistema, veiem que realment hi ha un gruix important de la població que ja ho té, doncs els contenidors estan oberts. Nosaltres demanem identificar-se, perquè si no t'identifiques, doncs no et farem una bonificació. I aleshores l'hauràs de pagar més a la brossa. Per tant, si algú em pregunta, dic, jo t'he identificat. Igual que ara amb la deixalleria, les persones que van a la deixalleria tenen una targeta, s'identifiquen, i a partir d'aquí els hi podem fer una bonificació en base a les vegades que van a deixar coses a la deixalleria, que són coses que no s'han de deixar als contenidors. Per tant, agraïm que la gent faci aquest esforç d'anar a la deixalleria i els fem una bonificació. Amb els contenidors serà igual. Turisme de residus haurem de veure què és el que passa. Ja actualment en tenim, en alguns punts on ho estem tenint, el que fem és treure els contenidors, perquè el sistema que implementem no és únicament de contenidors, és un sistema híbrid també de porta a porta. Llavors haurem de monitoritzar, no sé si tindrà un impacte molt gran o no, desconec.
I pel que fa al desplegament, també anirà una mica per barris, no?
Sí, la idea és fer-ho barri-barri, ens havien dit o fer-ho de forma global, o fer-ho d'alguna altra forma. Ens van dir que volíem fer més o menys uns 2 mesos, unes 8 setmanes de sensibilització, d'explicació amb els veïns, i ens quadrava, perquè a Vilafranca tenim 8 grans barris, també tenim els nuclis disseminats, però tenim 8 grans barris, i vam dir, bueno, doncs ens coincideix, són 8 setmanes, una setmana a cada barri, i llavors, parlant-ho amb l'empresa que ha de fer la sensibilització, a elles també els hi encaixava, i llavors dèiem, bueno, doncs una setmana es fa la bustiada al barri on s'anirà a fer la informació. Aquesta setmana ja s'està fent bustiada al barri de les Clotes, és a dir, que els veïns de les Clotes ja comencen a rebre una carta on se'ls explica el nou sistema, se'ls explica quan poden dirigir-se a l'associació de veïns, perquè serà el punt d'informació durant aquella setmana. La setmana següent, doncs, aquestes persones d'aquesta empresa que fa la sensibilització estaran dues persones ubicades a l'associació de veïns, de dimarts a dissabte. Hi ha dos dies que estan al matí i tres dies per la tarda, però tot això, la informació la tindran a la seva bústia els veïns, i durant tota aquella setmana els veïns es podran acostar, en el moment que els hi vagi millor, a l'associació de veïns, amb la mateixa carta que els haurà arribat per la bústia, on ja se'ls diu que han de portar una factura de gas, una factura de llum, alguna cosa que els identifiqui amb l'habitatge, per tal que els hi facin lliurament del kit, els expliquin com va l'app, els hi lliuren els clauers i altre material. I a més, cada dimecres, a cada barri, on estigui el punt d'informació, doncs es farà una sessió oberta a la ciutadania, doncs, per explicar això, doncs, que estem un 40% de recollida selectiva, que hem d'incrementar un 60%, i la importància que tothom faci aquest esforç de separar dintre casa. Llavors, una vegada marxem la setmana següent al següent barri, és a dir, mentre estiguem a les Clotes, doncs ja es farà la bustia al següent barri, que, si no recordo malament, és el Molí d'en Rovira. És a dir, la setmana que ve, els veïns del Molí d'en Rovira ja rebran la carta conforme la setmana següent el punt es desplaçarà cap al seu barri, i una vegada estigui aquest punt informatiu al barri del Molí d'en Rovira, doncs el barri que deixem, en aquest cas les Clotes, és quan es fa el canvi de contenidors. Mm. I llavors anem enllaçant barri a barri. Llavors, primera setmana, bustiada, a part de penjar cartells i altres al barri per informar els veïns. Segona setmana, presència física tota la setmana amb el barri, de dimarts a dissabte, a la seva associació de veïns, per facilitar que la gent pugui anar i recollir els kits. I setmana següent, quan ja marxen físicament del barri, es farà el canvi de contenidors. Si algú, pel que sigui, la setmana que li toca al seu barri no hi és, que vagi al barri del costat, que no hi ha cap problema, que li donaran igualment, eh?
Molt bé, per tant, aquests dos masets d'informació i d'anar instal·lant aquests nous contenidors. I encara sense deixar de banda aquesta àrea de transició ecològica, comentar també que fa unes setmanes també es van anunciar unes subvencions, no?, de rehabilitació energètica, i també s'estaven fent xerrades al respecte, no?
Correcte. Ahir es feia una xerrada a l'Associació de Veïns de les Clotes. No era específicament de la subvenció, però es va aprofitar per explicar-la. Era més sobre un assessorament energètic amb els veïns, que porten les seves factures i se'ls ajuda a entendre el que és la factura de gas, la factura de llum, quines operadores hi ha, quines comercialitzadores, etc. I es va aprofitar també per explicar aquests nova edició dels ajuts, perquè ja s'ha fet altres vegades, que és per ajudar a millorar l'eficiència energètica dintre els habitatges. Igual que nosaltres a nivell de carrer intentem posar més zones d'ombra, intentem canviar els llums LED, els llums de l'enllumenat públic per llums LED que té menys consum, també recomanem, doncs, que a nivell de llars, doncs, que la gent, doncs, l'embolcall de la llar el tingui, el que doni més eficiència energètica a la llar, no? I aquí, sobretot, els tancaments és molt important, a vegades també els sostres, doncs tenir un bon tancament de finestres, però no entri tant ni la calor ni el fred, doncs ajuda a mantenir la temperatura de la casa més constant. Llavors, aquests ajuts és per ajudar als veïns i veïnes i també locals comercials que puguin fer doncs aquestes obres que són costoses, doncs ajudant amb una part. Llavors, ahir estàvem a les Clotes, avui penso que estem a l'Espirall, i diria que demà anem a Sant Julià per fer més difusió d'aquests ajuts.
Avui tenim molta actualitat, a dia d'avui, perquè hem fet, teníem aquesta presentació, no?, del nou sistema de recollida de residus, però també aquest matí s'han entregat els Premis Crea Jove, ja canviant d'àrea, parlant de promoció econòmica. Una mica recordar l'objectiu d'aquest programa, el Crea Jove, que fa ja més de 20 edicions, no? Que és de
sí, sí. Era la 24a edició aquest any. I la veritat és que són projectes molt macos, no? Perquè jo ho dic, són projectes que volen incentivar l'emprenedoria amb els joves, i a més que l'emprenedoria m'agrada dir la curiositat, no? Perquè al final aquella persona emprenedora normalment és una persona curiosa que veu alguna cosa que creu que s'ha de canviar, algun problema o alguna cosa que creu que no funciona bé, i el qual s'esbatussa, doncs, per dir, ostres, a veure com ho podríem fer de forma diferent, i després, òbviament, hi ha una part que són capaços de portar aquest a una realitat. I llavors és una línia de treball des de promoció econòmica des de fa molts anys, que ho fem tant amb els centres educatius a nivell de primària, amb el que és el QM, on ja se'ls ensenya que és una cooperativa, se'ls ensenya a elaborar uns productes, però quins materials necessitaran, quin escandall de costos tindran, i després fins i tot acaben a la Rambla amb unes parades on poden vendre directament el producte i fan les diferents fases d'ideació, creació i venda del propi producte, al seu nivell, òbviament. Després, ja per més grans, ja a nivell d'ESO, doncs tenim aquest el Crea Jove, que aquí ja és donar-los eines, sobretot design thinking i altres, bàsicament de anem a identificar alguna cosa que hem de canviar i anem a pensar com ho podríem fer. I a partir d'aquí fes com un pla de negoci, sense entrar òbviament al nivell d'un pla de negoci, algun emprenedor que vol obrir el negoci en si, però pensa de com el comercialitzaries, pensa com el faries, quins costos tindria, i llavors és, bueno, un altre cop incentiva la curiositat, l'emprenedoria del jove, la generació d'idees, i després ja més endavant, ja a nivell de batxillerats tenim l'Econec, que aquí ja es fa un pas més i es fa com una hackathon que ara està de moda, de barrejar alumnes de diferents centres, que aquí també ajuda doncs, a crear, diguem-ne, equips multidisciplinars, amb el sentit de que són de diferents centres, no és l'amic que t'ajuda, perquè amb el Crea Jove veus que al final s'ajunten molt a nivell d'amics, no? Quan te'n vas a l'Econec, el primer que es sobten és que no els deixis anar amb la seva colla d'amics, sinó que hagin de treballar amb joves i joves d'altres instituts o centres educatius, i entre tots hagin de pensar una solució. Aquí, en aquest cas, normalment ja convoquem una empresa perquè els hi proposin repte i tenen tot un dia per idear les solucions, no? I ja com a últim, podríem mencionar també els Premis Insight Penedès, no? Que aquí ja és, bueno, hi ha projectes molt més ben elaborats, que estan, diguem-ne, més a prop a mercat i fins i tot aquí hi ha una ajuda econòmica. Llavors és tota una línia de treball des de la part de promoció econòmica de l'Ajuntament per tal d'incentivar la curiositat, incentivar l'emprenedoria dins dels seus diferents àmbits dels joves i les joves de Vilafranca.
Pel que fa al Crea Jove, han estat tres guanyadors de tres categories diferents, però entre una setantena de projectes, no?, que s'han presentat.
Sí, han participat molts centres educatius. Ara no recordo si m'havien dit uns 5 centres educatius. No sé si parlàvem d'un volum que s'havien fet formació, uns 400 alumnes, i després d'aquestes formacions s'havien presentat una setantena de projectes. Malauradament, com tot, al final i més quan fas uns premis, doncs d'aquests 70, pues, n'has d'escollir alguns. Llavors, amb el que érem el jurat, perquè també he tingut la sort de formar part del jurat, i ja ens els havien filtrat i només ens presentaven 9 projectes, 3 per cada categoria, dels quals havíem de dir quin és el que veiem millor, no? Jo, com he comentat avui allà a l'auditori, a vegades és difícil, no? Ja quan t'enfrontes, t'admires els diferents projectes, doncs haver de dir quin és millor que els altres, quan moltes vegades són projectes diferents, es fa difícil, no? Pots dir, ostres, qui porta més documentació, qui sembla que ha aprofundit més, qui no, però es fa difícil. I a més, quan et trobes amb la resta del jurat i veus que a vegades els han puntuat de forma molt diferent a la teva, doncs, bueno, ja s'obre un debat molt interessant de per què un l'ha puntuat d'una forma, perquè d'una altra, i intenta arribar a un consens de finalment doncs aquí li han donat el premi. No és una elecció fàcil, però jo els dic als alumnes, lo important és haver-t'hi posat, és haver participat en aquests tallers, haver adaptat les eines, haver fet l'esforç de pensar en una problemàtica que vols solucionar i d'una forma o altra doncs haver presentat un treball que la majoria està molt bé.
En cada edició, suposo, es treballa a través d'un fil conductor o una àrea en concret que destaca més, no? Ens comentava el Sergi, el coordinador del programa, que aquest any era la comunicació, no?
Bueno, s'ha treballat la part comunicativa en el que és la ponència prèvia. Llavors, sempre es busca un ponent, perquè no sigui només un lliurament de premis, es busca un ponent que normalment sigui algú jove, que ha iniciat el seu camí de l'emprenedoria o fins i tot que ja està consolidat perquè els expliqui la seva experiència. Me'n recordo algun any que havia vingut l'Alcedà...
Sí, l'Ariadna
Massana. Gràcies, que no sé el nom. A explicar el seu projecte. Va ser interessantíssim doncs, com ella Bueno, m'han iniciat tot el seu camí d'emprenedora i com li estava anant, no? Avui ha vingut la Xènia i sí que l'ha centrat molt en l'àmbit de la comunicació, que és la seva expertesa, també és una emprenedora i jo crec que ha sigut una ponència que han gaudit, no? Ho ha centrat molt, doncs, com preparar una ponència, com explicar els projectes. Justament en aquest cas, amb el Crear Jove, no els hi fem explicar els projectes a davant, però trobo que ha sigut molt interessant igualment, i sí que amb l'Econexi que els hi fem fer l'Elevator Pitch, que els hi explicava la Xènia com fer-ho millor, i allà sí que ho treballem, no? En aquest cas no, però jo crec que el tema comunicatiu cada vegada és més important, el tema de poder transmetre les teves idees, cada vegada n'hi ha més, llavors és important poder diferenciar les teves idees dels altres, i per tant la part comunicativa tots hem de fer un esforç per treballar-la, per intentar comunicar millor, perquè, bueno, qui ens escolta entengui millor el missatge, i de quina forma ho podem expressar millor, doncs és com avui ho explicava la Xènia.
Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Moltes gràcies al Miquel Medialdia per ser aquí un cop més. I res, nosaltres ho deixem i tornem la propera setmana, dimarts, amb el Casa de la Vila. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.